imagina't un tio de futbol en aquella època que tingués 150 milions de pessetes.
El dinero lo puede todo en la vida.
Era milionari o multimilionari.
Eh?
I arriba un dia...
Tites, no?
L'any 2000, diuen, no, no.
No.
Ara vostè no té, no arriba al milió d'euros, té 900.000 euros.
Si han fet bé els números, no els han fet.
Pues tu dius, pues, escolta, me'ls han fotut de cop, saps què li dic?
Em sento enganyat.
I quedes pelat.
Un robo?
Vull dir que de bons a vegades la gent parla molt.
I love other people's money.
I les circumstàncies, si no, no t'has actualitzat.
La Rosalia.
Vull dir, la gent va perdre molts calés. Una paraula, el que tenia cèntims...
El Palau hi ha molta pinya.
Va perdre molts calés.
Hi ha molta gent que cobrava en negre.
Per què carai poseu la copa? Per què la poseu? Eh? Per què ho feu?
La setmana tràgica.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, aquesta hora la setmana tràgica, avui amb els papers canviats perquè a l'estudi de Catalunya Ràdio m'hi acompanya el Ion Sindreu. Bon dia i bona hora.
Bon dia, com anem?
Periodista, columnista del Wall Street Journal, màster en periodisme financer, enginyer informàtic i, segons Estevenes a Twitter, bona persona que sempre saludava. Ion, què hi fas per aquí?
Res, no, hem baixat allò...
La nostra catalana terra,
sí,
s'enyoraves.
Sí, sí, exacte, exacte. A celebrar aniversaris i aquestes coses.
De tant en tant està bé tornar a casa.
Sí, i estic molt feliç, perquè el Nil Via, el productor del programa, m'ha portat un bitllet de Transnístria, que és un dels meus països preferits i sempre havia volgut contemplar...
Compartiu aficions realment estranyes, tu i el Nil, a vegades.
Sí, és veritat, és veritat.
Escolta'm, això està igual que quan vas marxar, o pitjor, segurament pitjor.
Sempre pitjor, sempre.
Quan torna, sempre tot està pitjor.
No, perquè l'univers és d'una decadència permanent fins a la seva mort tèrmica. És una cosa que això se sap.
Com tens les goteres al pis?
Dramàtiques. Però estem treballant.
Sí, entre... Però suposo que a Londres tenir goteres al pis deu ser habitual,
és,
no?
És un problema, sí. De fet, el problema aquí va ser que quan vam trucar a la senyora que arregla les goteres ens va dir que la seva casa estava inundada per les goteres, la qual cosa no et dona una gran confiança en la seva professionalitat. Però sí, és un problema generalitzat.
Com s'arreglen les goteres?
Doncs, pel que he vist, passant molt de temps a la teva terrassa sense fer gaire res. és el modus operandi que observem fins ara.
I desitjant que no plogui, no?
Sí.
Saps d'on venen per això, no?
Sí, de la terrassa, però bé, no sé.
Però és d'aquelles que provoquen humitat, és a dir, que se t'entela tot el que seria la pintura de la paret.
Sí, tot allò que vam pintar, doncs ja està destrossat.
De quin color tens la paret?
No, la paret és blava.
Blava?
Sí, carai. Doncs un blau verd.
Agosarat, no?
Agosarat,
blau
verd. Anem a tot.
El vas triar tu?
Va ser una decisió de consens.
Que...
Fins aquí, no? Ja no en tens prou, ja, del meu pis, o què?
Has vist com els apreto o no?
Sí, sí.
A Londres, avui, Toni Rodon, com anem?
Molt bon dia, bona hora.
Doctor europeu en ciències polítiques,
bé.
Investigador a la London School of Economics i la Universitat de Stanford, a Califòrnia. Què hi fas a Londres, Toni?
Doncs no, anava precisament a dir que jo he vingut aquí perquè en Ion em va dir que vingués a regar les plantes, però pel que veig ja no cal, no, Ion?
No, ja es reguen soles ara, amb els ruixats que hi ha hagut, ja... Com que entra tot a casa, ja ho tenim molt fet, això. Toni, et veig allà amb una skyline meravellosa, eh? És allò el que es veu quan estem allà?
Sí. Tenim imatge del Toni Rodon des de la delegació de Catalunya Ràdio Londres amb una skyline. Fa sol avui, veig, Rodon.
Avui fa sol i, de fet, un dels grans avantatges del temps de Londres és que, a diferència del nostre país, tu pots gaudir del canvi d'estacions, perquè aquí, ara venint aquí a la delegació, veia doncs, el carrer ple de fulles, veia que feia una mica de fresqueta i penso, ostres, tu, allà a casa nostra, que passem directament de l'estiu allò que anomenem hivern, que no vindria a ser hivern, les coses van molt ràpid. En canvi, aquí tens una mica més de plaer en la transició d'una estació cap a l'altra.
Avui amb el Toni Rodon i amb el Ion Sindreu, avui que surten enquestes i és l'últim dia, de fet, per publicar enquestes al nostre país, el que farem serà intentar entendre quant costa una enquesta electoral d'aquesta mena, intentar entendre per què el CIS és tan esbiaixat de les enquestes que avui publiquen els diaris i també entendre les mostres que són necessàries per poder-nos refiar d'una enquesta que fins i tot també fallen quan fem un sondeig a peu d'urna. Per tant, arrenquem.
Acaba de publicar el baròmetre preelectoral del CIS. La principal clave de este sondeo del CIS es el muy buen resultado que le da al Partido Socialista. Los socialistas obtendrían alrededor de 3 puntos más de lo que obtuvieron en abril y además tendrían 2 opciones para formar gobierno. En este sentido, los datos del Instituto son muy buenos para el Partido Socialista y muy buenos en general para la suma de la izquierda.
Aquest és el prestigiós politòleg Quico Llaneres, que fa uns dies parlava de l'últim gran sondeig del CIS. Rodon, per què rius, Rodon? Veig que estàs rient. Escolta'm, Rodon, quina és la mostra necessària per fer una enquesta i perquè vagi bé?
Doncs no és una pregunta fàcil de respondre aquesta, perquè de fet la humanitat, diguéssim, ha estat investigant-ho durant molts anys. En tot cas, aquí la mostra més gran que es fa en les enquestes preelectorals a l'estat espanyol és precisament la del CIS, la del Centre d'Investigacions Sociològiques, que té unes 18.000 entrevistes, per dir-ho d'alguna manera, una mica menys d'això, no? La lògica una mica d'una enquesta, nosaltres hem de pensar que una enquesta, en el fons, no té cap secret conceptual, perquè en una enquesta hem de tenir a tota la societat en petit. És a dir, hem de tenir que una representació d'allò que és la societat amb un univers una mica més petit. És a dir, per exemple, si a la societat hi ha un 50% d'homes i un 50% de dones, a l'enquesta idealment també hauríem de tenir un 50% d'homes i un 50% de dones, no? I així amb tota la resta de característiques. El que passa que, clar, això és molt complicat per molts motius, no? Aleshores, una mica aquí hi ha un compromís per part dels que fan enquestes que es basa en el fet de fer menys enquestes, perquè fer menys enquestes, diguéssim, és més barat, i intentar afinar el màxim possible amb un nombre menor d'enquestes. Cases com el CIS, que tenen un pressupost molt més elevat, poden permetre's, diguéssim, augmentar la seva mostra una miqueta més i, per tant, afinar una mica més en les seves precisions, no? Per tant, en el fons, la quantitat d'enquestes que es necessiten, a banda de seguir una norma matemàtica precisa, ha de ser una mica en funció de com vols precisar en algun lloc concret, no? Per exemple, m'explico. Normalment, les enquestes que es fan a Espanya són representatives de la població en general, però és difícil arribar a conclusions a nivell de districtes concrets, no? Per exemple, per una qüestió aleatòria, les enquestes que es fan a Lleida, o a Girona, o a Tarragona, seran automàticament menys que les enquestes que es fan a Barcelona. Per tant, la precisió que tu pots fer en districtes com Lleida, Tarragona o Girona és més difícil, perquè tu tens pocs individus d'allà, en comparació a llocs com Barcelona, no? Per tant, hi ha aquesta mena de dificultat afegida, que és que quan hi ha molts districtes necessites molta més gent per intentar arribar a una predicció una mica més precisa, no? Però en el fons això, a banda de seguir aquesta fórmula matemàtica, depèn una mica del nas que té la persona que fa l'enquestes i sobretot en última instància dels diners que tu estàs disposat a gastar-te a l'hora d'aconseguir un bon nombre d'enquestats.
Sindreu.
Sí, jo he indagat una mica quan costa, perquè això evidentment no t'ho diuen, perquè això és un secret ben guardat de cada empresa i evidentment també depèn del país i tal qual, però perquè ens fem una idea, jo pel que he pogut llegir, més o menys una enquesta per telèfon deu costar entre uns 35 i uns 40 euros per persona, per fer-nos una idea. Per tant, pots imaginar que si tenim 1.000 persones en una enquesta...
Avui, per exemple, l'enquesta que publica el periòdico, la mostra és de 1.504 entrevistes.
Doncs això, doncs ja us ho podeu fer la idea. Costa doncs entre uns 40.000 i uns 50.000 euros, una cosa així. I clar, per internet és més o menys la meitat. Llavors, aquí el que hi ha hagut és un gran boom, i això, per exemple, ho veiem molt al Regne Unit i als Estats Units, d'empreses d'enquestes que fan les enquestes per internet i que, per tant, doncs, sigui per mail o hi ha un portal al qual t'envien, no?, i tu pots respondre. I fins i tot estem veient en robots que truquen. És a dir, que és per telèfon, però hi ha un robot, no? Per tant, estan buscant maneres de baratir. Per fer-nos una idea, una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió pot costar uns 200.000, o si no més, euros, per tant, que són els que et venen a casa. O sigui, a mi em van venir quan venia a Barcelona. Per tant, evidentment, costa molts més calés fer-ho presencialment, però també és molt més fàcil, doncs, metodològicament, fer les coses bé. Entre internet i telèfon, aquí va haver un gran debat, no?, perquè a les enquestes del 2015 al Regne Unit, jo recordo que van fallar com una escopeta de fira, i tothom va culpar el fet de que les enquestes feien per internet. I van dir, clar, el Cameron han menyspreat les seves possibilitats perquè quan tu fas per internet, a tots els vells no saben com va, no? I llavors van dir, les bones són les de telèfon. Llavors, per Brexit, van canviar una mica la metodologia i tothom va dir, les de telèfon, fixem-nos en les del telèfon. I les del telèfon van fallar més que les altres. Per tant, i és d'aquelles coses que... I la resposta que es va donar és, ah, clar, perquè la gent ja no agafa el telèfon, no? Llavors hi ha certs grups que no agafen el telèfon. Per tant, no ho pots fer mai bé, és d'aquelles coses... que no pots encertar.
I think the safest prediction is probably that we're going to have a record number of non-conservative and non-Labour MPs in this parliament, because the SNP looks set to win the vast majority of the seats in Scotland. The Liberal Democrats, given their position in the polls, should do extremely well.
Aquest és John Curtis, l'expert en precisament eleccions del Regne Unit, que va preveure els resultats de les eleccions generals, en aquest cas dels anglesos.
Tot el dia a la tele, aquest tio.
Sí?
Sí, home, ja, fins i tot hi ha un compte de Twitter al Regne Unit que es diu "Està John Curtis a la tele?" i et va dient normalment és sí, però a vegades et diu no, llavors tu pots estar tranquil.
Rodon, què et pregunten exactament quan et fan una enquesta electoral d'aquesta mena, com la que avui llegim, per exemple, al periòdic amb 1.500 enquestat? Et pregunten directament què votaràs? Et pregunten què vas votar l'última vegada? Arriben a unes conclusions diferents en funció de si canvies el vot, oscil·la d'una manera o de l'altra?
Bé, aquí hi ha certes diferents pràctiques. No hi ha una forma estàndard de preguntar el record de vot o què es pensa o què la persona té previst votar a les properes eleccions. Normalment una enquesta funciona, l'estructura d'una enquesta funciona amb una estructura una mica que se'n diu, o que es pot conèixer com a sàndwich. Tu comences amb unes preguntes per intentar guanyar-te la confiança de la persona que entrevistes, que són unes preguntes, sí, per trencar el gel, per unes preguntes neutres que no són difícils de contestar. Després al mig tu poses les preguntes que realment estàs interessat, i les últimes preguntes una mica són per anar ja tancant l'enquesta. Llavors, normalment, les preguntes sobre política, sobre vot, les preguntes més sensibles també estan en aquesta part, a la carn del sàndwich, o el pernil, si preferiu, no? Llavors, et poden preguntar moltes coses. Normalment, quan no hi ha eleccions, la pregunta estàndard és si demà hi haguessin eleccions, vostè què faria, no? Llavors, primer pregunten si participaria o no, i entre aquells que diuen que participarien, llavors els pregunten què és el que votarien. En els casos com els que estem veient avui en dia, simplement es pregunta, doncs, què és el que la gent té previst votar a les eleccions properes del 10N, no? En tot cas, també es pregunten altres qüestions, perquè, com vosaltres bé sabeu, aquí hi ha un gran tema, que és el gran elefant dintre de l'habitació, que és simplement la cuina, no? La cuina de les enquestes. La cuina de les enquestes, en el fons, és intentar a esbrinar allò que la persona vol votar sense que ell t'ho hagi dit. I per fer això es fan moltes tècniques o moltes estratègies. La més habitual, per exemple, és preguntar què és el que va votar la persona a les anteriors eleccions, o la simpatia d'una persona vers un partit, no? Per exemple, si una persona et diu que no sap què votarà el proper 10N, però a les anteriors eleccions va votar Unidas Podemos, i després, sent simpatia per Unidas Podemos, valora molt bé a Pablo Iglesias, etcètera, etcètera, tu pots predir que aquella persona amb una probabilitat elevada doncs votarà Unidas Podemos a les properes eleccions. Per tant, una mica per resumir, es fa la pregunta directa, però també es fan altres preguntes per intentar esbrinar una mica què és el que la persona pot arribar a fer, no? I això es fa essencialment per un motiu, que és que la gent a vegades no sap què farà, això és un primer punt important, i després el segon motiu és que simplement la gent no vol dir què és el que farà. De fet, jo aquí a classe sempre poso el mateix exemple: si un agafa les enquestes del CEO i mira la intenció de vot cap al PP a les eleccions al Parlament de Catalunya, el PP no obtindria representació, perquè a la pregunta de les enquestes de vostè què votaria, ningú vota el PP, no? I després, evidentment, el PP en treu pocs resultats, pocs diputats, però en treu alguns, no? Per tant, és en el fons una mena d'estratègia per tal d'esbrinar allò que la gent no t'ha dit però que realment pensa.
Clar, aquí el tema és que, com diu molt bé el Toni, tu saps que si mires simplement l'enquesta de "jo he preguntat a tantes persones i tants m'han dit que voten al PP", tu saps històricament que això no funciona. Llavors, clar, això a vegades es confon amb allò, saps que surt a l'enquesta, sempre posa l'interval de confiança o el marge d'error, no? I et diu interval de confiança
al 95. Igual a Q.
Sí, interval de confiança del 95%, marge d'error de no sé què. Clar, això simplement el que t'està dient, com explicava el Toni abans, és en el teu univers de l'enquesta, quina és la diferència, no, respecte a l'univers de debò. Però això no inclou totes les assumpcions que tu fas per corregir aquesta enquesta, per totes aquestes coses que tu saps que passen, com, per exemple, ningú et diu que vota el PP i després la gent vota el PP, aquest tipus d'històries. Però jo crec que, i aquí és una mica on a vegades es confon el personal, jo crec, quan venen tots aquests politòlegs i parlen d'aquestes coses, a vegades com si fossin ciència, és que el problema que tenim amb això és que la societat canvia. Llavors, en certs anys, potser la gent li fa vergonya dir que votarà el PP, després potser socialment s'accepta, o per exemple Vox, passa a ser socialment acceptat que es votarà a Vox, i per tant això de fons, que la gent doncs, tenia vergonya de dir una cosa, potser ja no la té. Per tant, quan tu estàs agafant la realitat del passat per projectar el futur, el problema que tens és que el món no és així.
I això aquí també, és on t'equivoques.
Això també passa amb economia, no? Quan diuen, és que si el Banc Central fa una cosa, passarà una altra. Bé, això potser va ser durant uns anys, però això no vol dir, és a dir, l'assumpció que el futur és una ombra estadística del passat, no? Per dir-ho, això és una assumpció que tu fas perquè et convé, perquè si no, no sabries molt bé què dir. Però no vol dir que sigui veritat i mai pots saber fins a quin punt és veritat.
Rodon.
No, de fet, aquí fins i tot hi ha una altra qüestió que encara ho fa més complex, que és que la mateixa publicació de l'enquesta no té un efecte neutral. Què vull dir amb això? Vull dir que la gent, quan veu publicats els resultats en els diaris o en els mitjans de comunicació, adapta una mica el seu comportament en funció d'aquells resultats que s'han publicat a l'enquesta, no? I aquí hi ha dos mecanismes que no coneixem molt bé com funcionen encara des de politòlegs, però sabem que existeixen, tot i que no sabem quin d'ells és més gran, no? Un d'ells és el que se'n diu el bandwagon effect, que és aquell efecte que és el del carro guanyador. És a dir, tu veus, alguns votants veuen a l'enquesta que guanya un determinat partit i ells pensaven votar-ne un altre, però, escolta, votar un partit que és el guanyador, per molta gent això genera una satisfacció psicològica, no? Llavors se sumen al carro guanyador. Per tant, de nou, l'enquesta genera un canvi, no? I després hi ha l'altre efecte, que es diu underdog, que és al contrari, que és que tu veus que el primer partit té un avantatge molt gran, llavors ja no el vols votar, perquè, clar, com que ja guanya, llavors ja pots optar per una altra opció política, no? Per tant, en el fons, potser en un altre univers que no coneixem, aquestes enquestes generen una predicció correcta, però només el fet de publicar-les fa que la gent adapti el seu comportament a allò que ha llegit als diaris, per exemple, avui diumenge.
Molt, molt, molt interessant tot això que esteu explicant. Deixeu-me posar un altre element damunt la taula, que són els sondejos a peu d'urna, és a dir, el dia que hi ha unes eleccions, i això també té un cost importantíssim, de fet, fins fa un temps tant TV3 com Catalunya Ràdio, juntament amb altres televisions, encarregava un sondeig a peu d'urna, però el cost era tan alt que es va deixar de fer, perquè evidentment vol dir tenir persones en diferents col·legis electorals repartits per tot el país que representin una mostra concreta i preguntar a gent que hagi acabat de votar a qui has votat. I a partir d'aquí, fer un sondeig. Allò que comença l'especial informatiu a les 8 del vespre, tant bon punt, comencen els sondejos. Crec recordar que hi va haver unes eleccions al Parlament no fa gaires anys que van treure un sondeig a peu d'urna a les eleccions al Parlament a Catalunya i es van equivocar de bastant llarg. És a dir, inclús preguntant a la gent a peu d'urna què havia votat, això tampoc és fiable 100%. Com us expliqueu que fins i tot un sondeig a peu d'urna pugui fallar?
Bé, en gran part és...
Doncs a veure...
Perdona, Toni, tira.
No, anava a dir que simplement aquí poden haver-hi dues coses, no? La primera és que en èpoques de polarització la gent oculta les seves preferències una miqueta més, encara que sigui just després de votar en un col·legi electoral, no? I després l'altra simplement podria ser una qüestió de que avui en dia amb tants partits, amb un sistema tan volàtil i amb tants partits presentant-se, és sincerament molt complicat fer determinades prediccions, perquè clar, aquest problema que esmentàvem abans de la incertesa es multiplica doncs, pel nombre de partits que tens i, per tant, ho fa tot una mica més complex.
Clar, és allò que dèiem, no? Si mai has tingut un sistema amb 10 partits, tu com pots mirar el passat per deduir què dirà la gent en un sistema amb 10 partits? És que és molt difícil de saber. Això és curiós el que dius, de les enquestes a peu d'urna, perquè una cosa que no hem comentat és que d'on fan els calés les empreses d'enquestes, que evidentment no seria el cas de l'empresa a peu d'urna de TV3, però moltes empreses d'enquestes fan els calés amb una estratègia que en vam parlar aquí quan parlàvem de les rebaixes, per exemple, del Black Friday, aquestes coses, que és l'estratègia que se'n diu Loss Leader, que vol dir que tu tens un producte amb què perds calés per guanyar-ne amb altres productes. I això és el que fan moltes vegades aquestes empreses d'enquestes amb les enquestes polítiques, les que es publiquen als diaris i històries així. I a vegades amb estratègies de màrqueting complicades. Per exemple, al Regne Unit publiquen enquestes de l'estil quin personatge de Star Wars creus que cada candidat s'autoidentifica més, no? Amb qui? Llavors, per exemple, deien que el Cameron i el Farage eren el Darth Vader, que el Corbyn posaven que era el Yoda... I que el Tim Farron, que era el candidat llavors dels liberaldemòcrates, era el Ewok, el Wicket o el 3PO. Hi havia diverses opcions. Això per què ho fan? És perquè tot és publicitat. Poden posar el seu nom perquè llavors privadament els partits o hedge funds, inversors, empreses, els paguen per enquestes privades que tu no veus mai. Llavors la gran pregunta és, i aquestes enquestes privades ho fan millor o no? I això es va veure molt clarament amb el Brexit, que segurament no era així, perquè una broma que teníem a la redacció del Wall Street Journal, sempre que vèiem que la Lliure, per exemple, feia una cosa, tirava amunt o tirava avall, era, enquesta secreta de hedge fund. Algun hedge fund ha fet una enquesta secreta i li ha donat un resultat. I era la broma que fèiem. Però en el dia de Brexit, mentre hi havia la votació, la Lliure va començar a pujar una barbaritat. I pujava, i pujava, i pujava, i ningú sabia molt bé per què, i fins al punt que el mateix Nigel Farage, el que encapçalava la campanya del Brexit, va arribar a sortir, doncs molt aviat a la nit, a declarar la derrota. I això, d'on venia aquesta paranoia? I jo tinc sospites bastant fefaents, i segurament és així, que venia d'enquestes secretes a peu d'urna que tant els hedge funds com potser els mateixos partits tenien, i per això ells es pensaven que guanyaria el Remain. I demostrant que les enquestes a peu d'urna, no només les de TV3, també fallen, fins i tot les privades, que són les que les empreses et venen, que aquestes sí que són les bones.
Rodon, per tancar.
No, a veure, les enquestes a peu d'urna, en el fons, jo me'n declaro un fan absolut, ho he de dir, perquè omplen una hora molt, molt important durant la nit electoral, però, en tot cas, bàsicament la lògica és la que diu el Jon, no? És, tu tens a la televisió o a la ràdio molta gent escoltant-te o mirant la televisió amb uns shares brutals que probablement no tens mai, i de cop t'està mirant tothom i pot haver una empresa que pot reclamar o pot vendre's com aquella empresa que ha fet aquella enquesta a peu d'urna, i per tant, en el fons, una publicitat brutal, no? És una bona manera d'estar en els mitjans durant un bon temps. I si a més l'encerten, que, i això és important perquè només ens fixem en les enquestes quan fallen, però a vegades sí, també l'encerten, llavors els punts que n'obtenen encara són més grans, no? Per tant, hi ha una lògica electoral al darrere perquè els partits poden adaptar-se una mica més ràpid, però sobretot la lògica és mediàtica per part dels mitjans i de publicitat per part de la mateixa companyia d'enquestes.
Mm-hmm. Toni Rodon, tu que estàs a Londres, avui suposo que Anglaterra es desperta amb cara de derrota després del que va passar ahir amb el rugby a Sud-àfrica. No sé si t'agrada el rugby, Rodon.
Sí, jo vaig mirar el partit i la veritat és que va ser un partit prou avorrit. No només es desperten per la derrota, sinó també una mica pel joc lamentable que van fer, que també una mica s'entén, no? Perquè de davant tenien un rival prou bo. Una mica, però, jo avui no estic tan xocat per la derrota d'Anglaterra, sinó una mica més pel paper lamentable que un cop més van fer ahir.
Però, Rodon, el rugby, tu quan juguen malament ho saps distingir? Perquè jo ho trobo entretingut.
Jo sé quan juga malament el Barça, com ahir el camp del Llevant,
no? Jo tampoc ho sé distingir. És una mica semblant. Hi ha un munt de senyors que cauen pels terres i no saps molt bé què està passant. Sí.
Com se sap com el rugby quan és un partit avorridot?
Bé, es veu, perquè és molt més estàtic, les jugades no acaben de ser trenades, no fan poca puntuació... A veure, jo vaig viure als Estats Units i, clar, vaig tenir molts amics que estaven aficionats al futbol americà, que no vindria a ser el mateix, però em van una mica transferir la passió cap a aquest esport que he de reconèixer és una mica estrany.
No, jo recomano mirar-lo, eh? Ara no entenc res. És molt divertit.
Toni Rodon, quan tornes cap a la Catalana Terra?
Dilluns.
Molt bé, doncs la setmana que ve et saludarem aquí també, en directe també, evidentment, a l'antena del suplement, perquè la setmana que ve estarem d'eleccions. Jon Sindreu, moltes gràcies. Tu te'n vas cap allà ara mateix, no?
Corro a l'aeroport.
Molt bé, doncs que vagi molt bé. Fem una petita pausa, un minut per arribar a 11:45 del matí, i de seguida tornem aquí al suplement de diumenge. Fins ara.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.